els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta aquesta temporada, la quarta ja. Pels qui ja ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i que ens crida la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes també els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast del Llevat dins la pasta i a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Maria Guarch, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Avui presentem Albert Toledo Homs.
El 20 de març passat es presentava la guia sobre la llibertat religiosa i de consciència en les relacions laborals impulsada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. Està pensada com una eina per a empreses, treballadors, sindicats i professionals dels recursos humans. És la vuitena de la col·lecció de guies sobre la diversitat religiosa. A l'espai d'avui volem conèixer més aquesta guia i per això hem convidat al nostre programa el seu autor, l'advocat Albert Toledo Homs, doctor en dret, especialista en dret del treball i de la seguretat social i professor col·laborador del grau en administració i direcció d'empreses de la Facultat de Ciències Socials de Manresa.
Bona tarda, Albert. Gràcies per haver vingut a l'estudi de Ràdio Estel i benvingut al Llevat dins la pasta.
Molt bona tarda. Molt amables d'haver-me convidat.
Doncs encantats també de tenir-te, Albert. Hem vist que aquesta qüestió t'interessa des de fa temps. La teva tesi doctoral, per exemple, tracta sobre això i, de fet, ja has impartit alguna conferència. Per què és important la dimensió religiosa en el medi laboral?
De fet, la dimensió religiosa al medi laboral és com és l'estudi de com veiem o com posem, com fem funcionar un dret fonamental dintre la relació laboral. I ja abans de la meva tesi doctoral m'havia dedicat a això, a veure com els drets fonamentals entren dintre la relació laboral. I aquest doncs, va ser el meu tema de tesi. Quan em tocava escollir la tesi, la meva directora de tesi, la doctora Pilar Ribas Vallejo, a la Universitat de Barcelona, em va proposar diversos articles per aviam quin m'agrada més i escollir un tema, i aquest és el que em va cridar l'atenció, i a partir d'aquí doncs, porto ja més d'una dècada estudiant aquest tema.
Fantàstic.
Ets advocat laboralista, no? I en tots els teus anys d'experiència has trobat molts casos sobre aquesta qüestió. Podries donar-nos algun exemple, no, de com l'expressió religiosa pot tenir un impacte en la relació laboral?
Sí, aviam, quantitativament o estadísticament no és una controvèrsia que es doni molt sovint, no ens enganyem. Sí que la indumentària en abstracte sí que pot ser un problema a l'empresa, però estadísticament no és un tema que aparegui molt sovint. Sí que en els meus anys d'exercici hi han hagut algunes qüestions, no sempre controvèrsies, és més aviat consultoria, més aviat preguntes. Si tenim això, com ho fem, com ho gestionem, com ho responem, com ho solucionem? Controvèrsies hi han hagut més aviat poques. Moltes vegades són informes o consultoria. Dubtes.
Pot arribar a haver-hi, si no controvèrsia, alguna col·lisió entre drets, entre el dret a la llibertat religiosa i de consciència i l'interès legítim de l'empresa pel que fa a la prestació laboral?
Sí, sí, en abstracte i de manera pràctica es pot donar i, de fet, el Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea han analitzat ja aquests temes. Aquí a Espanya, per això, els nostres tribunals ho han vist menys. Hi ha alguna sentència del Tribunal Constitucional, bastant antigues, a més, i algunes sentències més d'instància, algun Tribunal Superior de Justícia en tenen més de recents. És a dir, sí que és factible, i no només factible, sinó que se n'han vist casos ja.
I fins ara, i segons la teva experiència, com s'està gestionant aquesta diversitat religiosa a les empreses i a l'administració?
Crec que encara, per raons culturals i per raons històriques, encara portem un cert endarreriment. És a dir, la diversitat, en general, la diversitat cultural, etcètera, etcètera, s'ha anat introduint a poc a les empreses espanyoles. Quan més heterogènies són les plantilles, doncs aquesta diversitat s'ha de gestionar. I actualment portem cert endarreriment en relació a altres països europeus i occidentals, per exemple, la Gran Bretanya o Alemanya o Canadà o els Estats Units ja ho tenen una mica més dintre l'ADN de la relació laboral. Aquí ens està costant una mica més, però és qüestió de posar-se. I jo crec que la Generalitat de Catalunya amb aquesta guia ha estat molt pionera, perquè a nivell d'altres administracions públiques encara aquesta guia no existeix. És el primer cop que es fa.
Efectivament, es presentava el 20 de març passat, recordem-ho, la guia sobre la llibertat religiosa i de consciència en les relacions laborals. El seu autor és qui ens acompanya, Albert Toledo. Encara et volem preguntar també sobre la guia, precisament. Parla'ns en una mica com es planteja, per què creus que és oportuna.
Per començar, quan la Generalitat de Catalunya em va encarregar això, la Direcció d'Afers Religiosos de la Generalitat, doncs va ser un repte. Per què? Perquè jurídicament és un tema complex i la idea de la guia és, de manera molt simple i per no juristes, fer entendre aquesta complexitat. Així doncs, fer aterrar aquests fenòmens tan complexos i que, a més, els jutjats no hi estan massa basats i que la nostra legislació no està massa evolucionada, doncs va ser un repte. Per tant, és una guia que dintre de la col·lecció de guies de la Direcció General d'Afers Religiosos és una més, hi ha 7 o 8 guies més, no només aquesta, però aquesta, no sé, em fa l'efecte que és de les més extenses, perquè a més tractem temes vessants molt diferents, administració pública, organització de tendència, empresa normal ordinària o neutra, no discriminació, vull dir, tractem temes que estan molt a l'ordre del dia, però que a l'hora d'explicar de manera senzilla, sense entrar en tecnicismes i que més o menys ho entengui a qui va dirigit, que són sindicats, representants dels treballadors, empreses, patronals i l'administració pública, doncs aquest ha estat el repte, però jo crec que, bueno, ens ho dirà el futur una mica.
Un dels aspectes importants a la guia és la possibilitat d'exercir l'objecció de consciència en unes situacions concretes, no? En què consistiria exactament?
L'objecció de consciència, com bé sabeu, sempre ha sigut un tema polèmic, discutit, controvertit i objecte inclús de grans portades, no? No només al nostre país, sinó en tots els nostres països de l'entorn occidental. En el cas de l'objecció de consciència, hem de diferenciar dos casos molt concrets. Un, quan l'objecció de consciència està expressament establerta en una normativa, per exemple, en el cas de l'eutanàsia, en el cas de la interrupció voluntària de l'embaràs, etcètera, etcètera. I després, la part més controvertida i més complexa de resoldre és quan una norma jurídica xoca amb o topa amb la consciència de les persones treballadores i no tenim una norma jurídica que expressament en resolgui el problema. Aquest és el més controvertit, però també he de dir que és el més minoritari. És a dir, ja la llei preveu els casos més habituals, que ja dic que són aquests, i sobretot en el sector sanitari.
I finalment, Albert Toledo, en quina mesura o de quina manera aquesta guia interpel·la les mateixes comunitats i les entitats religioses? Vaja, quin paper poden adoptar en aquest àmbit? Clar, perquè aquí quan hi ha temes doncs, de restriccions en el menjar o de moments per pregar o això, com deies tu, que topen.
Clar, nosaltres a la guia, perquè jo ho veig com una obra, encara que jo en soc l'autor material, hi ha una molt bona feina als tècnics de la Generalitat de Catalunya que ens han ajudat amb això. S'ha de dir que en aquest cas ho analitzem des de dues vessants diferents. Per un costat, les persones treballadores amb conviccions religioses en una relació normal i corrent, i per una altra banda, les organitzacions religioses com a empreses de tendència, perquè també una organització religiosa, com pot ser un sindicat, és una empresa de tendència i té també el seu dret col·lectiu, la llibertat religiosa. I en aquesta guia el que fem és diferenciar els dos casos perquè realment les resolucions i els problemes són molt diferents. En el cas de la llibertat religiosa com a persona treballadora en una empresa normal i corrent, un dels problemes més habituals és la indumentària. Per exemple, i com bé sabeu, a nivell de la Unió Europea és l'ús o no ús del vel musulmà.
I així podríem posar més exemples, no?
Exacte.
Que aquí hi ha doncs, el dret individual de la persona a vestir d'acord amb la seva, vaja, amb la llibertat d'imatge, en definitiva, però també d'acord amb la seva creença religiosa i doncs, possibles drets que es puguin preservar internament en una empresa.
Sí, sí, hem de partir del dret de la intimitat, és a dir, la imatge d'una persona treballadora, sense deixar al marge les conviccions religioses, està protegida pel dret a la imatge i per la intimitat. Però quan, a més, la imatge està configurada per raons religioses, entra més el dret fonamental a la llibertat religiosa. I això ho hem de posar en una balança amb altres drets, com és el de la llibertat d'empresa.
Doncs avui hem parlat amb Albert Toledo Homs, doctor en dret i autor de la guia sobre la llibertat religiosa i de consciència en les relacions laborals impulsada i encarregada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. Un plaer haver comptat amb tu i bé, en tot cas, aquest és un tema que genera debat, però que penso que amb esperit de convivència es resol també, no?
Sí, la idea de la guia és tot el que es pugui resoldre de manera pautada, consensuada i negociada, doncs millor que millor. I moltes gràcies per la invitació.
Doncs gràcies a tu per haver vingut, per haver estat al llevat dins la pasta i haver-nos explicat la incidència de la llibertat religiosa en les relacions laborals. Fins una altra, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Des de l'espai llevat dins la pasta, creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i també observar què diuen aquests textos sobre el tema que hem tractat cada dimecres i concretament avui. Així tenim el punt 3 de la Declaració sobre la Llibertat Religiosa del Concili Vaticà II. Què diu, Maria?
L'home percep i reconeix els dictats de la llei divina per mitjà de la seva consciència, la qual té l'obligació de seguir fidelment en totes les seves actuacions a fi d'arribar al seu objectiu, que és Déu. Per tant, no ha de ser forçat a actuar contra la seva consciència, però tampoc no pot ser privat d'actuar d'acord amb la seva consciència, principalment en el camp religiós, ja que la pràctica de la religió, pel seu mateix caràcter, consisteix sobretot en actes interns, voluntaris i lliures, pels quals l'home s'ordena directament a Déu. Aquests actes no poden ser ni imposats ni prohibits per un poder merament humà.
En aquesta secció oferim, d'altra banda, recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que aquestes eines també ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Doncs en aquesta ocasió, precisament, us recomanem la lectura de la guia sobre la llibertat religiosa i de consciència en les relacions laborals i us la podeu descarregar a la plana web d'afersreligiosos.gencat.cat.
Doncs recomanem, evidentment, la lectura d'aquesta guia. Cinc minuts i seran 7:15. El Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera ha elaborat el manifest de cara al 1 de maig, que és dilluns vinent. El podeu trobar en els webs dels moviments Acció Catòlica Obrera, ACO, i Germanor Obrera d'Acció Catòlica, GOAC. A més, aquest cap de setmana està farcit d'actes per celebrar precisament Sant Josep Obrer el 1 de maig i reivindicar els drets dels treballadors i treballadores que, en part, anem tractant ja des del llevat dins la pasta. Des d'aquest espai us animem a ser-hi, junt amb la pastoral obrera de les diferents diòcesis. Anem a algunes activitats. Maria.
Doncs demà passat, divendres 28, a 7:15, a l'espai polivalent de la parròquia de Santa Maria Magdalena, a Roquetes, de Nou Barris, a Barcelona. És la pastoral obrera de l'arxidiòcesi de Barcelona que ens proposa un cafè tertúlia sobre el tema denunciem precarietats i després se celebrarà l'Eucaristia.
D'altra banda, la Federació Besòs 4.0 de la Joventut Obrera Cristiana, la JOC, organitza el concert de diumenge vinent, del 30 d'abril, vigília del 1 de maig, per celebrar i reivindicar precisament aquest 1 de maig. Serà a partir de les 7 de la tarda al carrer Selva de Mar 215 de Barcelona.
I ara ja entrant al 1 de maig pròpiament, la Joventut Obrera Cristiana ens convida a 11:15 al carrer Rivadeneira per esmorzar i fer les pancartes de la manifestació.
Efectivament, un clàssic del 1 de maig al carrer Rivadeneira de Barcelona. I aquest mateix 1 de maig, dilluns vinent, dia de la GOAC, de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, amb dinar de germanor i sobre taula. De les 2 a les 5 de la tarda al Col·legi del Sagrat Cor del Besòs. Serà al carrer Lluís Borrasà, 1218 de Barcelona, el metro més proper per als qui puguin anar-hi, de la L4, la línia 4, Besòs-Mar.
I per acabar, el 1 de maig també, la Marea Pensionista ens convida a les 6 a Plaça Universitat de Barcelona per unir-se a la manifestació.
Gràcies, Maria. Fins la propera.
Fins la propera.
Aprofitem per anunciar-vos que dimecres vinent aquesta secció Llevat dins la pasta estarà dedicada de manera monogràfica al 1 de maig amb un col·loqui especial quatre testimonis que ens diran la seva sobre temes relacionats amb la precarietat laboral i particularment important amb la sinistralitat, amb els accidents en l'àmbit del treball. Amb aquest anunci posem ja el punt final al Llevat dins la Pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya i que aquesta temporada us acompanya, amics oients, com a secció a partir d'una mica abans de 6:45 en aquest programa, en el Sense Distància. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat, tot amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.